El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Som a la setmana prèvia de Sant Jordi. Un dels elements característics de la Diada són les activitats solidàries i les propostes de les entitats del tercer sector. En aquest sentit, Cipo ha anunciat que tindrà per primera vegada llibres de lectura fàcil a la parada que serà ubicada al centre. La intenció és poder garantir el dret a la lectura de tots els col·lectius amb dificultats lectores. Parlem d'aquestes i d'altres qüestions. Ho farem en els pròxims minuts conversant amb el nou gerent de Cipo, en Jordi García. Molt bon dia, gràcies per ser avui al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Hola, molt bon dia.
Deixem que comenci pel principi. Com han preparat des de Cipo el Sant Jordi i què suposa per una entitat com Cipo el fet de sortir al carrer, ubicar paradeta i obrir-se als ciutadans, no? Per dir-ho d'alguna manera?
Sí, doncs aquest any repetim estar al carrer amb tot el que és Cipo com a entitat i tenim alguna novetat, com ara avançaves, que és tot el tema de vendre llibres de lectura fàcil, llibres que estan guiats tant a tema juvenil, infantil, com d'adults, i que el que volem és que arribin aquelles persones que a vegades tenen dificultats no, en el moment de fer la lectura, perquè hi ha llibres no, més tradicionals que els costa entendre-ho, i a través de la lectura fàcil, seguint metodologies que marca no, directrius europees, doncs facilita justament l'accés a la cultura en general i a la lectura en aquest cas específic. Per tant, animo a tothom que s'apropi a l'estand de Cipo a conèixer aquesta iniciativa de lectura fàcil dels llibres i també, com cada any, repetim amb el tema de les roses i de l'artesania que tenim i que fan amb molta il·lusió i estan preparant tots els usuaris i usuàries del centre ocupacional. Tindrem roses naturals, amb tot un tema molt lligat a residu zero en quant a l'embolcall i tota aquesta història, i el tema d'artesania, que veuran que hi ha productes que s'estan preparant molt xulos perquè la ciutadania pugui gaudir. I quan sortim al carrer, per nosaltres és un regal. Estar al costat de la gent, estar al costat de la ciutadania, poder explicar el nostre projecte, poder interactuar amb ells, per nosaltres sempre és un plus. Som part de la ciutadania i aquests dies, i un dia com Sant Jordi, doncs sempre ens encanta estar al carrer.
Clar, al final parlem de lectura fàcil i sembla una qüestió anecdòtica, però en el fons estem parlant de dificultats per accedir a un bé, no? Hi ha un dret com és el de la cultura, no? I entenc que aquí és on hi ha tota aquesta reivindicació també al darrere, no?
Sempre que parlem del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, sempre posem per davant els seus drets. I no ens hem d'oblidar mai de que és una lluita permanent. Parlem moltes vegades de l'habitatge, parlem moltes vegades del tema laboral, però el tema de la cultura, el tema de l'oci, és també un dret bàsic i com a qualsevol ciutadà, per la seva vida, és imprescindible. Per tant, el tindre aquesta mirada, tindre no, aquest focus en el que és la cultura i la lectura fàcil per ells, és imprescindible. I deixa'm també que t'afegeixi, Mireia, que no només és pensada al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, sinó que pot haver altres col·lectius que també tinguin dificultat en poder consumir literatura no, d'unes certes característiques, i aquí li podem facilitar també amb aquesta iniciativa el poder accedir a aquests llibres basats en lectura fàcil.
De fet, justament la setmana passada a la tertúlia una mestra d'una escola d'adults ens deia que habitualment a les escoles d'adults tenen problemes també per trobar aquests llibres de lectura fàcil pensats per adults i amb continguts per adults, no? Que tots són molt infantils, no? I quan estan aprenent una llengua, escriure-la i a llegir-la, doncs els necessiten, no? Una mica la línia del que deia. En qualsevol cas, repassava dades un mes, ben bé, que ha assumit la gerència de Cipo. Com ha començat aquest repte?
Doncs amb molta il·lusió. Jo crec que per part de l'entitat qualsevol canvi de gerència és un canvi important a les entitats i per tant no aquesta expectativa per part de la gerència del Consell Rector doncs ha sigut molt, molt rellevant i molta il·lusió per part meva, òbviament tornar a Sabadell, tornar a Cipo doncs per mi ha sigut tornar a la meva ciutat, tornar als meus orígens i a mi això doncs aquesta il·lusió anava ja de sèrie.
Vostè, el seu vincle amb Cipo, quin ha estat? Ho dic per aquells oients que vagin una mica més descol·locats, és a dir, quan diu tornar a Cipo vol dir que ja hi havia treballat, ja havia col·laborat?
Jo sempre he viscut Cipo com a ciutadà. És a dir, jo soc del barri de Can Déu, els meus pares encara viuen allà, i llavors per mi era molt natural tindre Cipo a la meva realitat i al meu dia a dia. Sempre explico que quan estaven jugant a la plaça, doncs treballadors de Cipo la creuaven per anar a buscar el bus, i per tant els veien, i els he vist envellir conjuntament amb mi, no?, amb aquesta vida. I he participat molt en portes obertes, no?, el que ara diem el Cipo Fest, doncs les portes obertes històriques, jo recordo d'haver anat allà, i recordo he portat també els meus fills a les portes obertes de Cipo. Per tant, per mi, l'altre dia comentaven internament, jo tinc ADN Cipo, no? És a dir, porto tota la meva vida en el meu ideari i llavors el tinc de l'oportunitat, no?, de portar el talent, el coneixement, l'experiència de la meva trajectòria, poder-les ara posar-les a disposició d'una entitat com Cipo, doncs per mi és doble il·lusió, no? Mantenir-me amb el sector, estar amb el sector social, estar amb el sector, no?, que dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i, a més, a Cipo, doncs per mi és una il·lusió i és un somni.
I en aquest sentit, quin és el principal objectiu que s'ha marcat al capdavant de l'entitat? Perquè entenc que el coneixement del sector li permet, no?, segurament necessita situar-se com tothom, no?, però segurament ja a partir d'uns objectius bastant clars o d'un camí cap on es vol anar bastant clar, no?
El principal repte, que és veritat, quan arribes a una entitat, veus que porta un moviment, porta una cultura, no?, i això doncs, al final també és difícil, no?, el poder canviar-la i requereix un temps. Però sí que un dels objectius que tinc és el que les persones tinguin protagonisme. I quan dic les persones, ho dic en general. Tant les persones a les que estem atenem, que tinguin veu, que tinguin protagonisme, que siguin protagonistes de les seves decisions, però també pels treballadors, pels professionals que estan, doncs que se sentin que la direcció els recolza, que tenen capacitat de decidir, que estan creixent professionalment en aquestes decisions que els poden valorar, perquè a vegades, no, a les gerències tenim una sensació de ser com els que coneixem més les coses i els que tenim les millors iniciatives, els millors projectes i les millors decisions. I és un concepte totalment erroni. Òbviament, si tenim 200 persones pensant, creant, i a més que el seu dia a dia ho viuen, no?, en primera persona, doncs sempre creixerà i serà molt més potent l'entitat que si us entrem en un petit grup o inclús en una gerència. Per tant, el meu repte és aquest, no?, un tema de protagonisme i un tema també de molta d'autogestió, no?, de que siguin capaços els professionals, conjuntament amb els equips, de poder treballar aquells temes que tenim, que no són pocs, amb el sector.
Clar, hi ha moltíssimes coses, no?, damunt la taula i molts cavalls de batalla. Estem parlant sobretot del Centre Especial de Treball com un dels elements o un dels principals cavalls de batalla que té ara mateix damunt la taula Cipo?
Jo diria que hi ha... El CET és important com a inserció laboral, però també hem de canviar una mirada o hem d'incorporar una mirada cap a l'empresa ordinària, cap al teixit empresarial, que a més a Sabadell, no?, històricament ja el Vallès Occidental és molt potent, també aquesta mirada de normalitzar doncs el que són les seves plantilles e incorporar diversitat a les seves plantilles. I aquí Cipo ha de fer un exercici de poder incorporar persones amb el suport necessari amb el que és la inserció a l'empresa ordinària. Per tant, el CET hi ha important? Sí que és important, perquè tenim treballadors que s'estan envellint, tenim activitats com són les industrials que s'estan reduint el seu impacte per la robotització, per la internalització, etc. Però també aquesta mirada cap a l'empresa ordinària és imprescindible. I també afegiria altres àmbits i altres camps que tenim a CIPO, com pot ser el propi centre ocupacional. És un centre ocupacional que també hi ha persones que s'estan envellint, amb la qual cosa hi ha necessitats d'atenció diferent a les que es van pensar als 80 quan va sortir tot el decret del centre ocupacional, o les noves tendències que estan venint, que són perfils més lligats a l'autisme, que estan actualment a les escoles, però que acabaran amb el centre ocupacional. I, per tant, aquesta mirada, aquest coneixement, aquesta adaptació dels espais també serà imprescindible. I no em vull deixar tot el tema de les residències, habitatges, vida independent, que també és una mirada que hem de fer, no? Com reduir, com eliminem, com aconseguim que les persones puguin viure com elles volen, i les llistes d'esperes és una llosa que tenim com a societat.
Vaig a pams. Incorporar una mirada cap a l'empresa ordinària, això com s'aconsegueix? Perquè ara, mentre parlava, vostè pensava en tota la feina que es fa, per exemple, en el cas de la síndrome de Down, no? D'incorporar també tots aquests treballadors, no?, a les empreses, i tota aquesta feina i aquest cavall de batalla. Això passa per una formació dels treballadors dins de CIPO i un cop hi ha aquesta formació a traslladar-los a l'empresa ordinària? O com es fa aquesta feina?
Aquí hi ha un element actualment que existeix i està donant molt bons resultats a nivell europeu i a Espanya, cada vegada s'està, i a Catalunya s'està instaurant més, que és la formació dual. Llavors, l'aposta que s'ha de fer com a sector és la formació dual adaptada. I llavors és fer una formació amb el Centre Especial de Treball, on hi ha una formació teòrica i una formació pràctica, perquè pràcticament el que estem fent nosaltres en el nostre dia a dia és formar, no?, als treballadors. Llavors, aquesta formació dual adaptada, certificada, és una de les apostes. Per què? Perquè els professionals després puguin sortir a l'empresa ordinària. I aquesta sortida de l'empresa ordinària és amb un acompanyament, amb un suport que tenim actualment al Centre Especial de Treball. Tenim un equip psicosocial que està acompanyant diàriament a les necessitats que tenen els treballadors. Doncs traslladar aquest suport a l'empresa ordinària, amb treball amb suport. Això actualment s'està fent. És veritat que hi ha una mirada de que això en 2 anys aquest suport es deixa de tenir a l'empresa ordinària, i des del sector s'està apostant de que moltes vegades aquest acompanyament amb diferents intensitats ha de ser permanent, no? Perquè el que és un perfil de discapacitat intel·lectual no es soluciona en 2 anys, i sí que hi ha altres realitats psicosocials que en 2 anys, no?, d'un treball intensiu amb la persona, doncs es pot reconduir la seva situació. Però la realitat de la discapacitat intel·lectual és que no és així. Per tant, ha de ser un acompanyament permanent i de manera intensiva en determinats períodes i de manera més relaxada en d'altres. Llavors aquí, les entitats del sector de DINCAT tenim molt a dir, perquè ja coneixem, portem 50, 60 anys fent aquest acompanyament. Doncs és el mateix fer-lo amb un treball en suport a l'empresa ordinària amb aquesta formació dual adaptada que es pot fer als centres de treball. I ser conscients que no tothom pot anar a l'empresa ordinària. Hi haurà persones que s'han de mantenir en un sector protegit, que són els centres de treball, perquè per la seva edat, per la seva casuística, per la seva pèrdua de capacitats com qualsevol de nosaltres, no?, quan ens estem envellint, doncs que la protecció haurà d'estar en l'entorn laboral protegit, com són els centres de treball. Per tant, són imprescindibles també per fer no només aquesta formació, sinó aquest recurs necessari per a aquelles persones que no poden tindre aquest accés a l'empresa ordinària.
Clar, i entenc que a més això deu permetre també una part molt important de la feina que es vol fer des d'entitats com CIPO, que és visibilitzar una realitat, no? Que segurament, si aquest perfil de treballadors està en un centre especial de treball, la resta de la societat no els veiem, no? En canvi, trobant-los a l'empresa ordinària, segurament reconeixem i veiem les capacitats, no?, del que moltes vegades parlem.
És que inclús, per l'empresa ordinària, quan incorpora la diversitat, creix, perquè els seus clients són diversos. El client d'una empresa ordinària no només són d'una tipologia, sinó que són, la ciutadania és diversa, per tant, el mercat és divers. Per tant, incorporar diversitat permet a l'empresa entendre la realitat que n'hi ha darrere d'aquesta diversitat. Per tant, com més incorporin, no?, persones de diferents col·lectius, i entre ells, no?, els que defensem a CIPO i els que acompanyem a CIPO, doncs més millor seran els seus productes, els seus serveis, cap a la ciutadania en general. I a més, sempre ho diem, i això està demostrat, la incorporació de la diversitat i del nostre col·lectiu a les plantilles millora l'estat d'ànim, millora el clima, millora el compromís, millora la missió social que té l'entitat. Per tant, al final tot són coses positives. Què és el que hem de superar? Hem de superar la por. moltes vegades quan ens apropem al col·lectiu ens apropem a una mirada de por, de prejudicis, de limitacions, i jo crec que és aquesta la mirada que hem de superar, aquesta por, i per això és la feina que estem fent des de les entitats i dels equips professionals perquè les entitats puguin superar aquesta por.
Les llars residències i els espais, els programes de vida independent és segurament on es nota més aquest problema que fa temps que denuncien des de la DINCAT de la manca de finançament?
Totalment, llistes d'espera, és a dir, llistes d'espera molt importants. Pensem, per exemple, que aquí al Vallès Occidental l'última llista que tenim, no? que es va sortir justament del propi departament, el 2021 es parlava que hi havia 260 places pendents de llars residències i 140 de residències, amb la qual cosa això és una llosa com a societat que tenim. Estem impedint que les persones es puguin independitzar, de tindre una vida independent, i estem dificultant a les famílies, i pensem que estem parlant de famílies cada vegada més envellides, no? La seva tranquil·litat d'on estarà el seu familiar, el seu fill o filla, quan ells no hi siguin. Això, històricament, l'esperança de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual no superava els dels seus progenitors, però aquesta tendència ha canviat. I, per tant, el neguit que tenen les famílies per anar-se tranquils pensant que el seu fill i filla està en un lloc adequat, en un entorn controlat, doncs no la tenen. I això és la lluita que hem de fer conjuntament, perquè això és imprescindible, conjuntament amb les administracions, tant l'administració local de l'Ajuntament de Sabadell, que tenim una sintonia molt, molt important i estem parlant, no?, per trobar espais per poder edificar, no?, noves ja residències, etcètera, com amb l'administració, com la Generalitat, amb la concertació de les places i amb aquesta eliminació de les llistes d'espera.
Tenen ja avançada alguna negociació per tenir un nou espai, buscant nous espais? Deia que estan parlant amb l'administració, no sé si ja ho tenen més o menys clar de com podrà ser o com podria ser. Ho dic perquè fa uns dies Atendis deia, farem com sigui, no? Doneu-nos l'espai, prometeu-nos que ens ho finançarem i ja ens en sortirem com puguem. No sé si Cipo està en aquest moment al mateix punt.
Estem en el moment de buscar. Estem en el moment de buscar espais, de poder trobar espais, perquè justament Atendis, com nosaltres, tenim aquesta visió de ciutat, aquesta visió de comarca i aquesta necessitat, no? Els molt centrats en tot el tema també dels problemes de conducta, que és algú que han treballat molt bé i vam fer una visita l'altre dia i tenen un espai, bueno, que de gran valor, i nosaltres també amb els nostres perfils de buscar. Per tant, hi ha una comunicació oberta, jo vaig tindre una reunió amb el departament d'aquí de l'Eloi Cortés i el seu equip per parlar de tot el tema entre d'altres del tema d'espais i sé que s'estan mirant, s'estan buscant i esperem que més aviat que tard doncs puguem tindre això, nous equipaments i nous espais i noves places concertades per part de la Generalitat. Què hem de dir? Que aquest darrer any ens van concertar totes les que teníem, per tant, ja s'està, per tant, també de l'administració fent aquesta mirada i aquest intent, no? I justament ara el problema que tenim és que no tenim cap plaça més de les actuals a Cipo i, per tant, qualsevol necessitat no li podem donar resposta immediata i aquí la búsqueda de cara a un futur present de nous espais per noves places.
A nivell de projectes, en els últims temps s'ha desenvolupat l'Amanidor, no?, amb la proposta Sabadell, la proposta també a Castellà del Vallès. En aquest sentit, tenen d'altres projectes en ment que puguin desencallar-se o desenvolupar-se en els pròxims mesos?
L'Amanidor és una de les apostes principals que tenim com entitat i llavors estem mirant si hi ha altres espais de restauració que també poden tindre sentit en aquesta òrbita que estem parlant, no? Creiem que és una aposta interessant, creiem que és una aposta justament que parlàvem abans, no? De relació amb les persones, de relació amb la ciutadania i a més, no? També d'aquesta relació amb un col·lectiu com és la gent gran que també doncs permet, no?, també crear un vincle molt interessant. I també tenim una aposta molt pel tema de l'economia circular, del reciclatge, de l'eliminació de residus i el reciclatge dels residus. Vam, l'any passat o farà un par d'anys, vam fer tot el que és les naus a Castellar, no?, per focalitzar aquest servei i entenem que també aquesta realitat, no?, d'emergència climàtica, doncs també és una oportunitat perquè entitats com Cipo faci aquesta mirada, aquesta aposta per tema de l'economia circular.
Entenc que tots aquests espais, tots aquests negocis, per dir d'alguna manera, que surten del Centre Especial de Treball són els que garanteixen la supervivència econòmica de Cipo més enllà de les ajudes de les administracions?
Òbviament. El que són tots els mòduls, tarifes dels serveis concertats, fa ja temps que parlem, no?, que hem dedicat de la dècada perduda, no?, i que s'està intentant recuperar, però ara amb la inflació que hi ha hagut, doncs podeu entendre que encara està sent més imprescindible i més necessari. No parlem ja, perquè tothom ha parlat del tema energètic, però també de les compres, no?, de matèria prima. I llavors això requereix una actualització de tarifes i de mòduls imprescindible. Per tant, per aquí o hi ha aquesta ajuda o per aquí no aconseguim la viabilitat econòmica. Per tant, què és l'altre que hem de fer? Doncs justament aconseguir activitats productives que tinguin aquest equilibri social amb aquest equilibri econòmic i que permetin aquesta sostenibilitat econòmica. T'he de dir, Mireia, que una de les coses que sí que he trobat a Cipo és que hi ha aquesta sostenibilitat econòmica. És a dir, Cipo ha fet molt bona feina aquests darrers anys, tenen una estabilitat econòmica, no?, hem vist el tancament del 2022 i el pressupost del 2023, i per tant en aquest sentit Cipo sí que té una musculatura, però això no treu que òbviament, com comentaven, estan sortint cada vegada més necessitats i més urgències, i sobretot jo crec que és una dignificació dels professionals, no? Quan parlem a vegades del tema de sostenibilitat econòmica, moltes vegades ho hem recolzat amb els propis professionals, no?, que amb tota la voluntat, amb tot el compromís, no?, d'aquesta dècada perduda que deien, és una dècada perduda justament pels professionals moltes vegades que treballen en aquestes entitats. Per tant, aquesta dignificació de la seva feina i aquesta dignificació de la seva retribució, nosaltres, no?, com a gerència, com a consell rector, la tenim molt present, però necessitem també ajudes, no?, en tot el que són serveis concertats per poder tindre aquesta dignificació i posar-la en realitat, perquè si no ens tensiona molt la compte de resultats si no tenim aquesta ajuda d'aquests concerts.
Jordi García, gerent de Cipo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
A vosaltres, i animo a tothom que vingui a visitar-nos per Sant Jordi a la nostra parada.
Els de Ràdio Sabadell, que fem programa especial de 10 a 2, segur que passarem en un moment o un altre. Gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.